Alberto Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
I 5 minuts. Aquesta és la tercera hora de programa, la nostra hora de magazín. Donem la benvinguda a Joan Jiménez, que s'incorpora als comandaments tècnics. I volen comentar-vos sobretot i abordar un tema que ha generat moltíssima polèmica a Noruega. Ens referim a la presència de Marius Borg, fill de Mette Marit, al comiat del rei Harald.
Recordem que hem posat aquest Take On Me de Aha, perquè ets l'únic grup noruec que coneixíem en aquesta redacció. No voldríem faltar el respecte ni al poble noruec ni al rei Harald. Aquí des d'aquí tenim en el pensament. Polèmica al voltant de la família reial noruega arran del comiat, precisament del rei Harald. I el protagonista aquesta vegada és Marius Borg Hoivi, el fill de la reina Mette Marit, que es troba en arrest domiciliari després d'haver estat condemnat a 4 anys de presó.
Marius ha pogut sortir temporalment del seu arrest domiciliari amb un permís judicial especial per participar en els actes de comiat del seu padrinastre, el rei Harald, mort divendres als 89 anys. I la seva aparició no ha passat, xisco, gens desapercebuda.
Ni gens menys, Joan Amaroto. Ahir dilluns, Borg va formar part de la comitiva que va traslladar el fèretre de Harald pel Palau Reial d'Oslo fins a la capella, i ho va fer al costat del nou rei, en Håkon de Noruega, de la princesa hereva Ingrid Alexandra, del príncep Sverre Magnus i d'altres membres de la família. És a dir, va aparèixer pràcticament com un net més del monarca, tot i que, recordem, no és membre de la dinastia ni té títol reial.
La imatge resulta especialment controvertida perquè Marius, que té 29 anys, va ser condemnat aquest mes de juny passat a 4 anys de presó per 2 delictes de violació i altres delictes relacionats amb agressions, amenaces i maltractaments. La sentència està recorreguda i actualment compleix aquest arrest domiciliari amb una polsera electrònica. Malgrat aquesta situació judicial, les autoritats li han permès participar també en el funeral d'estat de Harald, que se celebrarà el proper 9 de setembre a la catedral d'Oslo.
I el cas de Marius no és l'únic front que té obert la nova monarquia noruega. De fet, la reina Mette Marit també ha estat qüestionada per la seva relació passada amb Jeffrey Epstein, i la germana del rei Håkon, la princesa Marta Lluïsa, fa anys que protagonitza polèmiques diverses per la seva relació amb el xaman nord-americà Durek Verret, en què es va casar l'any 2024, i que ha estat molt controvertit per les seves afirmacions i pràctiques. Així que el nou regnat de Håkon comença amb el repte de recuperar la confiança en una monarquia que arriba en aquest relleu generacional envoltat d'un bon enrenou mediàtic. No sé què en pensau d'haver vist en Marius Borg, que, recordem, la fiscalia va desaconsellar que el deixessin sortir d'aquest arrest domiciliari, però el jutge, que dues cas, va decidir donar-li aquest permís i quedarà a Palau, on ja era, però es podrà moure amb aquesta pulsera que duen el turmell, i podrà participar de les exèquies del rei Harald, que a mi aquest tema m'ha deixat també una mica flipat, que romandrà en aquesta capella reial on el varen dur ahir fins al proper 9 de setembre, que serà el funeral. És a dir, la vetlla durarà més d'una setmana.
Tinc una teoria, companys, a mesura que
favor,
ha avançat el temps...
Joan Jiménez,
temps,
no. Tens una música de teoria o una cosa, un tuntun, perquè la Marta Grau...
M'ha inspirat, com que després parlarem amb Susana Iborra sobre relacions de parella, etc. Ara, de sobte, se m'ha encès un llum, i crec que aquí, amb tot el que ha passat, ha hagut una discussió de parella enorme amb en Håkon i na Mette Marit sobre la presència d'aquest nin. Finalment, ell ha dit, mira, que hi vagin al funeral, i perquè si no, no ho puc entendre. O sigui, si no és per aquesta raó, no puc entendre que aquest nen hagi estat present en aquest comiat, sincerament. Crec que alguna cosa s'escapa. Abans vos he dit que tal vegada ha estat una errada en el protocol, però no me puc creure...
Puc
donar una explicació senzilla. La
Fiscalia desaconsellava aquesta sortida de l'arrest domiciliari
de Màrius. I si tot i així es produeix, ha d'haver una explicació. I l'explicació passa per el matrimoni.
Molt bé.
Jo l'he desmentit.
Tot Noruega, ara, és a dir, ara, tot Noruega, de fet, es fiordo de Hovedolla a Oslo, està pendent de les declaracions de la Joana Maria Maroto.
Hakon li diu que sí a tot en el meu marit. No és la primera vegada que... No? I això ha estat una cosa més.
Jo crec que tenen normalitzat, tenen normalitzat i que no tenen cap...
Cap mania.
Ni han tingut cap mirament en que això passi i no els fa cap favor ni a ells ni a la corona. Supos que ja donen per fet que així com està, bé, així els va, però crec que s'ho haguessin pogut estalviar. Sobretot perquè abans també he comentat que, d'una banda, sé que els noruecs creuen molt en la reinserció, això ho podrien comprar, però no oblidem que aquest lot està condemnat i no és a la presó per ser qui és. Està en un arrestament domiciliari en tots els privilegis que
però,
això
Joan,
comporta dins d'un palau. I més enllà d'això...
Però, si Fiscalia ho desaconsella, i tot i així ho fan, ha de haver alguna explicació més.
Jo no crec ni que protocol ni que res. Jo crec que ells ho tenen normalitzadíssim i que ells senten que aquest nen és el net d'aquest predí que ha mort i que troben que ha de ser i que no hi ha ni fan...
Per damunt de tot.
Per damunt de tot. Crec que ho tenen claríssim.
És molt trista. No, si és així, és molt trist.
Però jo crec que en el cas de la corona noruega hi ha el típic cas de sobrecompensació quan se reagrupen certes famílies, tens un fill fora d'aquest matrimoni, venen dos nins que sí que són fills biològics teus, tens tendència a no renyar tant en els que no és el teu fill, com seria el cas d'en Màrius, entendre que és un nin plebeu que ha entrat dins un acord reial que també tenia una sèrie de servituds i una sèrie d'obligacions, troc que l'han vaciat massa per el fet de no pertànyer a la família reial. I el problema és que, més que màniga ampla, han tingut una màniga kimono, amb aquest nin tot allò que feia passava màniga de la família reial noruega, i quan t'han volgut posar una mica de fil a l'agulla, ja se'ls ha fet tard. Les fotos que s'han convertit en Màrius, ell amb una pistola, bitllets, tot tatuat, en segon quines actituds totalment desafiadores cap a lo que seria segon la Noruega, que això se passi per alt, recordem, condemnat per dues violacions, assetjament, maltractament, hi ha una lota, una de ses denunciants, que passa una penada perquè ell encara la continuava assetjant, li continuava enviant missatges, clar, està pendent de resoldre's aquesta red domiciliari, la sentència no es ferma, però se suposa que quan la sentència sigui ferma haurà d'anar a la presó sí o sí. Ja hi ha hagut crítiques a Noruega per aquest arrestament a Palau, i també no ha caigut gaire bé que ell hagi pogut anar en aquestes exèquies, però evidentment ho han decidit des de Palau, que tenen influència, i si Fiscalia ha dit, escolta, crec que no, però un jutge ha dit que sí, qualque mena de moviment ha hagut allà darrere. Maroto, que te veig molt lançat amb aquest tema, com jo. És a dir, se nota que tu i jo no som d'en Màrius.
No gens. I ningú també te diré una altra cosa. És que sap què passa? Que en una societat normal, societat entre gent normal,
recordem
gent
que Noruega és una de les poques democràcies plenes que té el títol, està encunyada així per una sèrie de valors que se computen, però clar, una democràcia plena de vegades tampoc no passa per alliberar segon qui.
No, i no només això, és que jo crec que tenen normalitzades tantes coses que és complicat que facin una mica passes enrere o anques enrere, perquè tenen normalitzat que aquesta dona, abans també ho han comentat amb en Xisco, ha estat anys i panys relacionant-se, enviant-se mails amb Nemstein, que només ha sortit com així a la llum que s'enviaven missatges per quedar, com si hi hagués una infidelitat, però hi ha missatges que han sortit no fa res en què ella, recordem, deia que la gent pobra no hauria de tenir dret a tenir fills. Hola, aquesta dona és la reina. Vull dir que tenen normalitzades moltes coses. La germana del rei està amb un xaman. Vull dir, tenen normalitzades una sèrie de coses en aquesta casa.
I una relació ja fa molts anys.
Un xaman que recomana fer sexe tàntric i que ell fa classes d'aquestes coses. Això jo no m'imagino a una altra casa reial, que no sigui a Noruega, que això pugui passar. I la Marta Luisa, que evidentment no forma part de lo que seria la família estricta, però utilitza el nom com a princesa de Noruega per fer els seus negocis, que això És un cas nos. El que passa que aquí, per una sèrie de circumstàncies, perquè se varen passar de vius, va ser jutjat i Iñaki Urdangarín va ser condemnat. Perquè també has d'anar molt alerta en fer servir el nom de la casa reial en va.
I ja per acabar de rematar tot això, en el final jo crec que ho tenen tot tan normalitzat perquè estava tan en perill la corona que es casar el rei no volia ser rei per casar-se en Namete Marit. I com tal de que digués sí a sa corona, el varen deixar casar-se amb aquesta lota, perquè si no, no ho haguessin fet.
Jo no vull cometre... No vull pecar de frívol, però... Que passa, s'han fet ser noces de plata, sí, del matrimoni entre Hokun i Metemarit. Ella ja va donar senyals de que volia marcar perfil en sa randa novia que va dur.
Xisco. Quin randa novia va dur?
Duia aquell rand que apareixia com una espècie de jardí vertical que el duia en sa mà, que era com una espècie de manta samorana, però feta de flors. Jo, des del dia que vaig veure aquell rand de flors a camp Evo...
Tu sabies que alguna cosa anava malament.
Aquell xisco de 20 anyets va dir... Aquí no. Hi ha d'haver qualcú que li ha de dir. Has de dur un ram normal i corrent. Per molt homenatge que fes, és a dir, però aquell ram ja va marcar un perfil i així ha estat.
I recorda...
Ells dos han demostrat com a reis i com a futurs reis que ells han apostat més per la seva relació de parella que no per la institució. Que a mi això m'ha parit meravellós, eh? Sí. Cadascú ha d'apostar per allò que vulgui. Però recordem que, com deia abans na Marta, citant la meva enyorada Maria Teresa Campos, los cargos con sus cargas.
Exactament.
Allò que tu no deposes que vols ser rei, però després vols ser plebeu. És que les coses no quadren.
I recordo també que varen ser una mica els telestinos del nostre rei, Felip VI, amb Neva Sanum.
Sí.
Bueno, recordeu, a les noces de...
I amb aquell vestit blau elèctric, meravellós.
Per favor, és que és un meló també molt interessant. Cari que en aquell moment va canviar el destí de sa monarquia i de sa corona espanyola, per dir-ho d'alguna manera.
Ja hi ha precedents a lo que seria sa monarquia noruega de voler deixar sa corona si no te deixen casar amb qui vulguis. De fet,
Son
el rei
pare.
Harald va estar 10 anys per poder-se casar amb la reina Sonja, perquè era una dona que tenia una botilla de roba, i el rei Olaf considerava que no era digna de sa
Venga,
reina.
Aquí tens
ram. Clar, tu,
explica
com a novi,
als oients de ràdio què és el que estem veient.
És un ram que apareix com una... Com una
enredadera.
Sí, exacte, és que és talment com una cataracta de flors. És un ram que li va des de sa mà fins a l'esturmell, i volies que no s'ha tornat a veure un ram de flot semblant a cap dinastia europea. Jo, quan vaig veure aquell ram, vaig flipar, vaig dir...
Segons Xisco Nadal, això ja era un presagi de que en aquesta monarquia i en aquest matrimoni tot aniria malament.
Ja, no, malament, però ja això donaven... I ho dic, és un comentari frívol, en som conscient, però que també crec que marca moltes perfils de la que ha estat aquest matrimoni. Des del començament, ells han estat especials. Ja han volgut donar a entendre que són especials. Des de el tractament que han fet de la seva relació, la lluna de mel que varen fer, que no varen fer un viatge d'estat, és a dir, moltes coses que se'ls varen consentir i que, evidentment, de tot allò, ara mos trobam en que una persona condemnada per, recordem, dues violacions, assetjament i maltractament algunes de les seves parelles, l'han tret de la presó en contra dels criteris de la fiscalia.
És un debat encès. És
veritat,
perquè és molt greu el que ha passat, és molt greu per qualsevol persona entendre que una persona agressora...
Té com a rere fons.
No, i tant que sí, a part que la justícia no és igual per tothom. Això també seria una altra reflexió.
Que han de pensar les al·lotes que han estat atacades, que han estat ferides per aquest jove. Que 4 anys de condemna, el que ha suportat per elles denunciar en el fill d'un rei...
Fer una vida normal. No,
i ella ja portada de totes les revistes i de totes les imatges, que de fet els pares, perquè 25 anys de matrimoni, varen compartir fotos on també treuen en Màrius. És a dir, que no l'han amagat en cap moment, no han intentat dissimular la presència d'aquest jove a les seves vides. Troc que és un missatge una mica perniciós cap a les dones noruegues que han decidit denunciar.
És un tema que genera moltíssim de debat, com és lògic, i per això ho hem triat, no?, en aquest de què parla tothom. Avui ho teníem clar. Són les 11:18. Hem de canviar per parlar d'altres qüestions que també tenen a veure amb les parelles, amb l'amor, amb el sexe, perquè, alerta, sembla que les coses estan canviant i molt.
Pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú no notarás que es un tormento y no se acaba.
Segons un estudi del CIS, un 80% dels espanyols creu que pot existir amor entre dues persones sense haver de mantenir relacions sexuals. És a dir, que el sexe ja no seria imprescindible per considerar que una relació funciona bé.
I no només això, Xisco, la igualtat, la confiança, la felicitat o fins i tot l'amistat comencen a pesar més que la passió. I un de cada tres solters diu que no té cap interès a deixar de ser-ho. Solter, Freddy, molt volem referir, però potser això té de... I tu, per quan separen, no, aquella pregunta que molt solen fer quan no tenim parell, que ses predines, ses ties, els tios, els concos mos demanen, tu que quan tindràs nòvio o nòvia? I doncs ja hauria de passar a la història. Per parlar de tot això, de tot plegat, avui ens acompanya, ja l'hem anomenada abans, la psicòloga i sexòloga Susana Iborra. Bon dia, com estàs, Susana?
Buenos días. Pues guardándome mis comentarios sobre
sobre Màrius,
que estava ahí jo també indignada.
I sobre la pareja, no? Supos que també sobre en Haku i en Metemàrit, que també dona per analitzar, no?, la relació quan davant del
disco. Ells necessitarien una teràpia de parella,
No ho sé.
Bueno.
No ho sé.
No sé si una teràpia de parella.
Una cosa
seria que les pongan les piles.
Però bé, Susana, d'entrada, t'ha sorprès aquest 80% de gent que pensa que no fa falta tema sexe, tema llit, tema horitzontalitat, com diria en Xisco Nadal, per seguir en parella? Realment estan canviant tant la nostra manera d'entendre l'amor?
Había notado que sí, que el tema de las relaciones ya no tiene tanto peso, pero no me imaginaba un 80%. Me ha sorprendido, francamente. Pero
y
bueno,
se preguntara seguramente sería, ¿y te preocupa o no te preocupa?
No, yo creo que refleja una realidad social en la que cada vez tenemos menos relaciones.
A mí sí me preocupa. Vull dir, que tanta de gente doni por fet que no es necesario... el sexe?
Però jo...
Me preocuparía más que pensaran que no es necesario el amor para estar en una relación de pareja, que es lo que ocurría hace unos años.
D'acord, però jo tinc un dubte. Aquest 80% pensa que no és necessari el sexe en parella o que no és necessari el sexe en general. Ho dic perquè també en aquests temps líquids que ens ha tocat viure, on trobar qualcú de company ocasional de llit és tan fàcil, no sé si aquest 80% reflecteix que mos hem acomodat a una vida de parella on ja tenim una complicitat, ja sabem engordar amb ses magdalenes, ja tenim una estructura en la crisi de l'habitatge, que ja tenim una estructura familiar com a molt armada, i que lo millor, el fet de que sigui tan fàcil permetre altres llicències, fa que a casa teva apostis més per l'amistat o per aquest amor o per aquesta cosa d'estar bé en família, que no tant en so llit, perquè el llit a lo millor se pot cobrir en altres llocs.
Bueno, yo diría que se refiere a no solo a la relación de pareja, lo que tú piensas que es importante más allá de lo que tú estés eligiendo o viviendo. Luego cada uno interpreta la pregunta como puede o como quiere, pero es verdad que incluso en personas que no tienen pareja, el sexo es cada vez menos importante. Entonces, yo diría que es una tendencia dentro y fuera de la pareja a minimizar la importancia del sexo, porque durante mucho tiempo le hemos dado una importancia tan grande que quizá hemos descuidado otras cosas. Parece que no sabemos cubrir todo a la vez, ¿no? Que o le damos importancia a una cosa o le damos importancia a la otra. En este caso, a mí me parece, bueno, que refleja muy bien en qué momento social estamos.
I si aquesta lectura que has fet, que és molt guapa i de fet és molt optimista, perquè parles d'una reflexió de gent que s'adona compte que realment el sexe no era tan important per continuar amb la parella, que tant de bo fos així, però i si l'explicació fos, no sé, molt més dura, i és que ara, xarxes socials, ritme de vida diària, mòbil, el llit, etcètera, han dit, mira, no hi ha temps per tot, prioritzarem, i el sexe queda en un segon pla per aquesta raó, també podria ser.
Sí, que nos hemos acomodado, pero normalmente ha sido un factor de insatisfacción. Vale, me acomodo, le doy menos importancia, vale, porque no me encaja, pero hay ahí una insatisfacción. Yo creo que esa insatisfacción es lo que es significativo que está bajando, que ya no somos infelices porque no tengamos sexo, sino que valoramos otras cosas positivas que podemos tener, o a lo mejor es gente la que ha contestado esto que tiene relaciones sexuales con normalidad. Tampoco vamos a pensar que es que como
no
tienes,
no
lo valoran, ¿no?
A lo mejor
tienen, pero dicen, oye, pues si me faltara esto, desde luego pongo en valor otras cosas que tengo en mi relación de pareja.
També és perquè potser venim d'una cultura d'esmal sexe. Ho dic perquè jo parlant amb les meves 50 millors amigues, jo el que noto és que moltes vegades hi ha com una desconnexió entre el que voldien elles en el llit i el que ens ofereixen les seves parelles masculines en el llit. És a dir, Somo té tendència, així en general, sense voler fer càtedra de res, tenen tendència a ser més coitals. En canvi, una dona sí que necessitaria com una mica més de prèvia, que aquesta prèvia, històricament, és el primer que desapareix quan ja hi ha confiança a un matrimoni. I clar, te trobes com a dos pols oposats d'una persona que voldria com a sexe més rudimentari i una altra que necessita un sexe com a més apaivagat. I clar, moltes vegades les parelles se desconnecten per això.
Sí, recordemos que existe una cosa llamada brecha del orgasmo, donde las mujeres tienen
es que
menos...
Una cosa, ya hay viaje de todo.
Sí, la brecha del orgasmo. Las mujeres heterosexuales tienen menos orgasmos que los hombres. Entonces, claro, dada esa brecha, pues ¿para qué vas a ir a comer a un restaurante si no te gusta claro. el menú? Sí. ¿O no lo disfrutas?
Si no, pasarás de sus olivas.
¿Y después?
Porque te acabas demanant soso buco. Si no, al final, queda damunt la taula.
Jo t'ho hauria de demanar a Susana, perquè, clar, ella, tu, Susana, ara ha pensat que no eres, tu dius que això, d'alguna manera, determina, mostra la societat, no? Mos explica, mos fa una radiografia de què està passant. I què està passant? Perquè l'article parla molt de ritme de vida i diu que el 76,4% creu que les presses perjudiquen les relacions. Estem estressadíssims i per això no tenim tant de sexe? O què passa? Ho veus cada dia més a consulta en això?
Ese es un factor, sin duda, las prisas. El querer, la exigencia de querer llegar a todo y ser fantástica amiga, hija, madre... o padre, o amigo, lo que sea, ¿no? Entonces, la exigencia que tenemos de llegar a todo cuando antes pues las vidas eran como mucho más sencillas. Y por otro lado está la sobreexposición a lo pornográfico. Es decir, lo tenemos todo tan accesible, ¿no? Incluso podemos tener la creencia de que usando una aplicación podemos tener acceso a una relación sexual de una manera rápida que... Toda esa exposición en realidad no nos erotiza. Esa disponibilidad no nos está creando más necesidad. Está, de hecho, nos sobreestimula y al mismo tiempo nos retrae. Y luego, por otro lado, está el tema de la incomodidad, que ya no la soportamos. Ya no queremos ser rechazados de ninguna de las formas, ni por un desconocido en una aplicación que no nos hace match o que nos desqueda en la cita, ni una persona a la que acabamos de conocer, con la que tenemos un encuentro sexual que no ha sido satisfactorio, ni con nuestra pareja que nos hemos arrimado y nos ha hecho un poco la cobra y entonces nos sentimos rechazados, cada vez toleramos menos lo desagradable y lo incómodo, porque no tenemos prisa, no tenemos tiempo para procesarlo porque vamos muy deprisa.
És una lectura superinteressant, record, però si qualcú s'incorpora just en aquest moment, és un estudi del CIS que diu que el 80% dels espanyols creu que pot existir amor sense sexe. Susana ha explicat, no?, el perquè d'aquesta qüestió i a què es deu. Ara bé, una pregunta molt complicada de respondre. Quant és normal? Ja sé que la freqüència... ara diràs, no, els experts no se posen d'acord. Depèn de la qualitat dels encontres, però també pot ajudar a saber, o no sé si hi ha un identificador que pugui ajudar a saber o a reconèixer les persones si mantenen molt poc sexe, poc normal dins l'habitual o massa, no sé.
Aquí sí que no hay una normalidad. No, ¿eh? Esto de las dos veces por semana a algunos les debe sonar a ciencia ficción, a otros a escaso e insatisfactorio. Todo depende de la persona con la que estés. Hay parejas que no dirían que tienen una mala vida sexual.
Y que los encuentros son puntuales.
Eso Mira. Es, porque el deseo de ambos está acompasado. O se han sabido adaptar el uno al otro y entonces hay etapas de la vida donde a lo mejor hay más actividad y otras
clar,
etapas donde hay menos.
Quan no estan compensats.
Clar,
quan
és que és molt interessant
te
aquest tema.
No,
les diferències.
No te desig, clar, no. Aquí és el problema. ¿No?
Claro, y lo que marca la normalidad, la marca la normalidad de esa relación o de esa pareja. A lo mejor con otra persona eres más activo, pero con otra eres todavía menos activo. ¿Qué lo marca? ¿Con quién estás?
I també el fet de tenir xarxes, de tenir plataformes, que ja han creat aquesta rutina de arribes cansat, sopes, te poses el dia en el lloc que qualcú te conta per Instagram, tries una pel·lícula i te'n vas a jeure i te quedes dormint mirant la tele, que han convertit també aquesta rutina de la incomunicació com a la nova manera de relacionar-nos.
Sí, porque pensamos que como estamos al lado de la otra persona ya es suficiente y no estás interactuando y no podemos compartir un reel de Instagram o enseñarle algo que hemos visto gracioso no es interactuar, son migajillas de comunicación.
Es comunicación, escoltar-se, intentar entendre a l'altra persona, parlar més, perquè a la fi tot passa perquè hi ha una manca de comunicació que pugui servir i que ens ajudi a la reflexió, no?, sobre en quin estat de salut se troba la nostra parella. Com sempre, els millors consells amb Susana Iborra. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Aquí sempre pensàvem consulta en directe, no?, perquè sempre tothom pot fer la reflexió i aplicar-la. No estic parlant de la vida meva personal en concret, parlava en genèric, que se pot fer una reflexió sobre, no sé, com ens trobam, si hi ha coses que se pot millorar, que ho podem fer tots, i d'això n'estic segura. No riguis, Tisco Nadal. 11 i 29, uns consells. Seguim. Explota, 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 explota mi corazón. Explota, 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 explota mi corazón. Libre, 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 ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, 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 explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, explota. Explota, explota mi corazón.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el estofado de ternera balear al corte a 13,99 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
I 32 minuts, continuem aquí al dia amb una reflexió i amb una cosa que tenim molt clara, que el programa no el feim només nosaltres ni molt manco, el feix voltos, els oients, els espectadors. Cada dia posem sobre la taula diferents temes, preguntes, situacions que mos afecten, que mos fan pensar, reflexionar, que mos indignen, que mos sorprenen o que simplement mos donen ganes de xerrar, com abans, que hem tingut un debat en Cesc, no?, sobre Metemàrit i el seu fill. Maria Antònia Esquines, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Marta. Així és, contar-vos que aquí és a bon entre la vostra veu, la de tant nostres espectadors i els nostres oients, perquè avui no només volem escoltar des d'aquesta banda, sinó també des de l'altra banda de la càmera, volen que participeu. Així que ja ho sabeu, venim a informar-vos. Agafeu el telèfon i envieu-nos un WhatsApp al
646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
O si sou més del directe, també mos podeu telefonar al 971 13 99 00. Volen que mos conteu què penseu, donar-mos la vostra opinió, explicau-nos la vostra experiència de X situació a la que estiguem xerrant, plantejau-nos un punt de vista que no haguem pogut tenir en compte i atenció perquè les vostres aportacions poden formar part del programa, ja que la vostra veu volen que també sigui la protagonista. I si encara no ens seguiu a xarxes, també ens podeu contactar per allà. Seguiu el nostre perfil eldia.ib3 i esteu pendents que cada dematí donarem un espai a preguntes, a temes i reptes que vos volen proposar diàriament. Nosaltres posam el tema i vosaltres poseu l'opinió. Seria aquesta un poc joc. Nosaltres obrim el debat i vosaltres feis el que passi. Així que ja ho sabeu, 971 13 99 00. Telefoneu-vos, escriviu-vos el que vulgueu, volen sentir-vos.
I és així, volem escoltar-vos i podeu participar al llarg d'aquestes 3 hores en directe a través de la ràdio i a través de la televisió. Aquí teniu més temes, més propostes. Aquest segur que vos interessa moltíssim perquè avui és dia primer, ho han dit més d'una vegada, és un dia important, un dia en què s'encaben les vacances per a molts, en què tornem a la feina, als horaris, als despertadors, i de cop apareix també l'estrès, jo crec que ho he notat, i fins i tot una mica, no sé si serà psicològic o no. També apareix el cansament, aquell mal d'esquena que a l'agost no existia, però que ara, de sobte, ha tornat.
Una vegada, setembre és molt d'allò de ara sí, me cuidaré, aniré al gimnàs, faré estiraments, menjaré bé, menjaré millor, faré esport, doncs miré més hores. I una setmana després ja està embrenant davant l'ordenador, dormint amb el mòbil davant el coixí o davant el coixí i no fent res bé.
I aquí és bona entre la pregunta, Joana, de si realment sabem escoltar el nostre cos, per què realment ens fa mal i quan d'allò que ens han dit tota la vida sobre el pastureig i les lesions és del tot vera.
I avui en volem parlar amb algú que du anys estudiant i investigant sobre el cos i el dolor, però que a més ha aconseguit explicar-ho a xarxes amb molt d'humor i crear una comunitat al seu voltant. Ell és en Ramon Moreno, de Fisiocomoteràpia. Ramon, molt bon dia, com estàs? Ramon Romero,
és Moreno.
Ah. Ramon Romero, efectivament.
Romero. Ah, Romero. He dit Moreno, jo.
No passa res,
supos que com que el
mirar... Jo t'he ajudat, només.
No. Com estic, no,
canviant? Perquè ja m'ha posat una cara... Ai, aquest no és el joc, però això t'he donat una mà.
També Moreno, ja està. Supos que l'he mirat.
I... Oye, és un error molt comú, eh?
Ramon Romero, fisiocomoteràpia. Ramon, benvingut, com estàs?
Muy bien, muy contento de estar aquí.
Clar, i te volem demanar per què setembre és aquest mes en què sembla que mos fa mal tot. No sé si es cosa et savi i sap que és gust, és per gaudir. I el setembre ja mos farà mal allò que mos havia de fer mal per no espanyar les vacances. Tot el món quiere unas vacaciones tranquil·les i el setembre...
En septiembre
el cuerpo habla.
Vuelve el dolor. Entonces, es muy común que al final nosotros hemos estado de vacaciones, hemos tenido unas rutinas de sueño un poco distintas, hemos tenido unos hábitos de vida no tan saludables como normalmente, y claro, volvemos a la rutina, y la rutina, otra vez, tenemos que reestructurar el sueño, el cole para los nenes, volvemos al trabajo, y claro, todo esto hace que aumente el dolor.
Com d'important és que mos cuidem, perquè, clar, l'estrès... El estrés no es bueno.
El estrés es malísimo. O sea, es uno de los peores factores que tenemos relacionados con el dolor. Porque, imaginaos, el estrés al final es un mecanismo ancestral que tenemos desde hace muchísimos años, de cuando estábamos en la sabana africana viviendo. Y aparecía un león ahí, ¿y tú qué es lo que haces cuando aparece un león? O corre o lucha. Pues ahora mismo es como si tuviéramos el león las 24 horas, ahí, con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te contraes... El corazón empieza a mandar mucha más sangre a los músculos y tú lo que estás esperando es a correr o a huir. Entonces, se relaciona muchísimo con el dolor, porque imagínate, estamos
ara
tot el dia
això,
així.
Ara dius això, ja m'entren ganes d'estirar-me, perquè veure que estem com encorsetats, no? Ma... Hem de fer estiraments perquè...
Y más aquí nosotros, que estamos, por ejemplo, en la radio, sentados, o sea...
Tres horas seguides, no, més totes les de redacció d'abans.
Efectivamente. Exacte. Cuando, por ejemplo, estamos tantísimas...
Pero mira, te diré una cosa, Ramon. Dime. María Antonia fa una cosa molt bé, que és que ella s'aixeca cada
sí.
dos per tres. Se va levantando, luego se vuelve a sentar, y eso es lo que se tiene que hacer. Eso es lo... S'ha de fer així.
Es que bien lo hace. Es que venía yo a hablar de eso. Snacks de movimiento. Cada 45 minutos, más o menos, tenemos que levantarnos y a lo mejor hacer unas cuantas sentadillas, levantar nuestros brazos...
Hombre, oye, sería... Si
oye... sentar un poquillo o levantarnos y sentarnos de la silla. No está tan mal,
companys,
no?
Companys dels serveis informatius, si demà veus a l'equip del dia fent això, sí?
Tenim una companya, ara deu ser de vacances, però la nostra companya Caterina Beny s'aixeca i fa...
flexions.
Flexions, diu, fa.
Se pueden hacer las flexiones aquí en el escritorio también, que lo sepáis. A lo mejor aquí...
Una
demostración.
Esto no se, esto no se mueve, ¿no? Lo haces tú, lo hago yo, lo hacemos juntos. Venga.
Venga, va.
Esto para las personas mayores es maravilloso y lo pueden hacer en la pared, si quieren, o en la encimera de su cocina. Se ponen así, metemos el culete hacia adentro y nos acercamos. Venga, una...
Però això ho hem de fer mentre fem el programa?
Nosaltres el mirem.
T'imagines? Senyor conseller, com estàs inflació? Dos, tres, i venga a lluitar-ho per mirada, fer exercici mentre fem l'entrevista.
¿Cuántas hay que hacer? ¿Cuántas? ¿O cada cuánto?
Se dice que esto es snacks de movimiento. La evidencia científica dice que tendríamos que hacerlo cada 40... Media hora, 45 minutos. Jo és cert que esto no lo veo viable.
Però quant de temps d'exercici, Ramon Romero, hauríem de dedicar-li? Cada 45 minuts, 5 minutets?
No, menos. A lo mejor un minutito, dos minutitos.
Nos dona temps a publicitat i tot. Durant els espais
es
de
públic. És que aquí lo podríeu fer, lo podríeu fomentar para que todo el mundo desde casa venga. Es snack de movimiento.
Es públics, feim squats i mos posam allà, aixecam i...
O cuando pongan la musiquilla, follow the leader, 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 pues nada, a bailar...
És a dir, na Marta Garau, que d'en fora te dones un aire, podria ser sa Eva Nassarra del segle XXI.
I llavors puc animar a fer aquestes petites flexions, però és molt important. A mi m'agrada molt que bastin dos o tres minuts. Perquè, clar, el que li fa per a la gent és disposar de 40, 50, si en dos minuts ho tens resolt...
Sí, però si fas 8 hores de feina cada dia i tures cada 45 minuts, has acabat fent una rutina de 15 minuts aproximadament i no te n'has temut.
Ni tan mal.
No,
és veritat. Y luego también es muy importante, cuando hemos terminado nuestra jornada laboral, hacer algo de ejercicio. Claro. Que yo, por ejemplo, entiendo que es muy complicado por el ritmo de vida que llevamos. Yo, por ejemplo, divulgo para las personas mayores. Y una persona que nunca ha hecho ejercicio... Empezar es muy difícil. Pero mejor consejo que yo os puedo dar, empezad poquito a poco, 5 o 10 minutos al día. Es suficiente para empezar. Al final es coger la rutina del ejercicio. Pero eso es lo que de verdad va a hacer... que va ser un dels factors que va reduir moltíssim el nostre dolor.
Vinga, persones majors, que ara mos estiguen veient, que no modesta, que ara saben que mos estava veient, què poden fer a casa nostra? Perquè és veritat que nosaltres ara aquí parlàvem de la feina, però a casa, que estan, a lo millor, molt de temps asseguts en el sofà. ¿Qué pueden hacer, más allá de estas flexiones?
Vale, estas flexiones, por ejemplo, las pueden hacer en la pared. O sea, simplemente este movimiento es maravilloso para empezar a fortalecer todo lo que es nuestro pecho, nuestro hombro. Y luego, el ejercicio más importante para una persona mayor es levantarse y sentarse de la silla. ¿Por qué? Porque es lo que les va a permitir poder luego levantarse del váter. Les va a permitir luego poder caminar, porque el paso... Para poder caminar, nadie quiere dejar de caminar. Es poder levantarte de la silla. Entonces, si ellos, poquito a poco, imagínate una persona que está muy atrofiada y necesita mucha ayuda para levantarse la silla, se puede poner dos cojines y utilizar el reposabrazo. Y poquito a poco puedes quitando un cojín cuando vaya pasando un tiempo, luego puede utilizar solo un brazo y cada vez vais cogiendo más fuerza en sus piernas y vamos a mantener su independencia, que en las personas mayores es muy típico esta de la longevidad. Pero ¿de qué nos sirve vivir hasta los 100 años si a los 75 estamos en una cama? No nos sirve de nada. Tenemos que llegar a los 100 años con calidad de vida. ¿Y cómo se hace esto? Ejercitándonos.
Home, i amb molt bona actitud, Ramon, perquè tu tens molt bona actitud i força de voluntat i estic segura que aixeques l'ànim a un mort, mai millor dit, i que segur que moltes persones... No, bé, volia dir... ai, que sou de dolent. Ah,
clar.
És que sou pesta.
Perquè en Ramon Romero ara t'ha posat cara de flipat, Marta Garau.
Volia dir que tu aixecaries l'ànima a qualsevol persona, independentment de l'edat que tingui, que per fer exercici, per tenir energia, l'actitud és molt important. Dir, sí que se pot. Sí que se pot, independentment de l'edat, de l'estat físic...
Totalmente,
o no.
Totalmente.
Clar que sí.
Para mí eso es muy importante. Al final, una de las cosas que es cierto que a mí se me da bien es motivar a la gente. Y...
No, és que jo ja tens les piles posades, només en la presència d'en Ramon 10 minuts.
I Ramon, com bé tenim material?
Jo lo que intento siempre es ejercicio sencillo y sin material, para que no haya excusa. Ah. Porque, claro, aquí en el momento en el que hay que meter cosas, cosa, ja...
Sí, però ara hi ha moltes d'aquestes bandes elàstiques que són barates. Jo penso en una pesa d'aquestes d'un quilo o dos. Claro. Tenir una micona de material, supos que quan més sucre, més dolç, ajudarà una mica a que fer una mica de força també suma.
Evidentemente, es muy importante utilizar pesas, mancuernas, podemos utilizar bandas elásticas, pero que si no tienen una pesa, un kilo de arroz, o una botella de agua. Es que como tenemos siempre... Ay, porque yo llego a casa del paciente. Ay, no, es que no tengo nada. Tú no te preocupes, que te lo busco yo. En un momento.
Jo te volia demanar. Has parlat de que molt de pits associam has fet de mal d'esquena per no moure'ns, que molta gent diu no vull arribar més major si després no la podré moure. Jo vull que ara mos amolles qualque xiu-xiu i vull que contis algun mite que t'hagin volgut contar i que associen aquest mal per aquesta raó i en realitat no és així.
Vale. Típico mito que todo el mundo, el tema de crujir. De que el crujir nos va a fomentar que tengamos artrosis y luego que no es bueno. Bueno, al final, cuando cruje la articulación, ¿vale? Cuando nos movemos y hace crack, crack, pues eso sencillamente es que tenemos dentro de las articulaciones un líquido y tenemos un aire dentro de ese líquido que revienta, ¿vale? Entonces hace ¡pa! Y entonces, ¿eso qué es lo que le pasa al cuerpo? Pues no pasa nada, no se libera nada, no pasa nada, es todo sensaciones. Y no fomenta la artrosis. Y luego, otra cosa muy importante que quiero decir aquí es que ya está, no hay que, o sea, no hay que preocuparse por eso.
No, i sobretot, si necessitem un poc d'ajuda, perquè mos falta força de voluntat, com que tu tens moltes, és veritat, com te podem seguir? A través de les xarxes socials, perquè hem vist alguns vídeos, Ramon és molt actiu, i a través dels seus vídeos mostra com fer els exercicis, així que si mos ho dones, prenen bona nota, i per tots aquests oients i espectadors que necessitin també moure't-se, segur que ho agrairan.
Pues, efectivamente, mi nombre es Fisiocomoterapia, en redes sociales, divulgo sobre todo para personas mayores, para que mejoren su independencia con ejercicios, como digo yo, muy sencillo. Ahí me tenéis por ahí tirándome al suelo, explicando cómo levantarte del suelo si te caes, qué tipo de ejercicios tienes que hacer para reducir el riesgo de caída en personas mayores, que es tan importante. Porque ¿cuál es el mayor miedo que podemos tener con nuestro padre o nuestra madre? Que se caiga y que pierda la independencia. Entonces, ¿cómo se hace esto? Trabajando poquito a poco todos los días.
Ai, Ramon, posa un Ramon a la teva vida, en veritat, perquè te recordi la importància de fer exercici. Te seguirem a través de les xarxes i si se mos oblida i necessitem més freqüència i més voluntat, no passis pena que te tornem a convidar. Val?
I recordarem allò d'un snack...
Arriba publicitat, podeu preparar les flexions ja? Exacte,
snack de moviment. Arriba un snack de moviment.
Nos ponemos aquí todos juntos de flexiones.
Publicitat, nosaltres fem una mica de flexions, el banco mos dona per 15 i tornem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
Bienvenidos a la segunda división.
Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
En Tomàs, ho pot dir.
David Gui, bon dia.
Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
Company Fuster, bon dia.
S'ha de fer feina. Sí.
Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 5...
Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
Que guapo.
No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
Xiu, xiu.
Lo nostre, cosa feixuga.
Molt bona.
Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
És impossible. Sí que és possible.
Cosa feixuga.
Home, per favor.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Clar que és possible, tot és possible.
Aquest setembre serà possible.
i Vetres Ràdio.
Se venen cosetes petites.
Xiu, xiu.
Ara. Oh, no. I en Puguet, sí.
El dia i Vetres Ràdio.
I ja que venim amb les piles carregades, amb molta energia, hem pensat que la millor manera d'acabar el programa és amb música i en ritme. Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia, i de sí, vosaltres estàveu fent exercici, nosaltres estem afinant sa veu, perquè avui hi ha un concert molt especial. De fet, aquí a Mo estem ja visquent de ple ses festes de la Mare de Déu de Gràcia, el programa de festes ja ha arrencat, i avui tenim un concert apuntat a l'agenda en especial. El grup de gospel menorquí Moments a Cor actua dins el programa de festes a les 8 d'esfosquet, a l'escenari que hi ha al carrer de ses Moreres. S'agrupació va començar sa seva trajectòria fa més de 15 anys. Està integrada per 3 corals, han estat pregoners d'amor, cada any els vivim en diferents ocasions. Ahir vam gaudir d'ells a ses festes de Sant Lluís, tancant ses festes patronals, i avui podríem dir un poquet que també obriu ses festes d'amor en els primers actes. Com estàs, Elsa? Bon dia.
Bon dia.
Elsa és pianista, educadora musical, a més sa directora de Moments a Cor des dels seus inicis, no, Elsa?
Exacte, ja fa uns quants d'anys que, bueno, tenim aquest projecte en marxa. Va crescent i estem encantats de compartir música amb sa gent i d'aprendre nosaltres aquest estil tan peculiar que és el gospel.
Com va començar tot plegat aquesta aventura? En quin moment vas dir, escolta, em fa falta aquest grup de gospel a Menorca i anem a veure qui s'apunta?
Bueno, va sorgir d'una manera espontània. Hi havia un grup anteriorment i cercaven una directora. M'ho van demanar, jo mai havia pensat dirigir cap coral, però era un estil que m'agradava molt i vaig pensar, per què no? Es no, ja el tenim, i si sortís bé? I de moment fa 15 anys que no va malament.
Bueno, i va sortir bé, són 15 anys, un poquet més, i 100 persones que formen part de sa coral?
Exacte, més o manco són uns 100, 110, distribuïts en 3 grups, perquè són molts. Ens solem juntar 2 vegades a l'any i fèiem un gran espectacle, però ara en el concert d'avui és un grup reduït. I res, obrim les festes d'amor i, per la nostra part, tancam la temporada, també.
Clar, un poquet això, no? És a finals d'estiu, és tancar una temporada, però ja també mirant la nova temporada, perquè ahir vau estar a les festes de Sant Lluís, també amb un grup reduït, que tot
exacte.
I així sou quants cantaires?
Un grup... Uns 35,
aproximadament. 35 cantaires, és un bon grupet, també, sí. de cantaires per gaudir del gospel. Avui sereu a les 8 d'esfosquet a l'escenari de ses Moreres i arrencau curs, perquè què teniu demà i demà passat?
Demà i demà passat tenim unes proves per qui tingui ganes de venir a cantar, a formar part de la nostra família. I qui tingui ganes, pues això, demà que vespre pot venir en el nostre local i res, l'acollirem el millor que puguem.
Això se li diu una setmana de tancar i obrir, gairebé amb una nit de diferència, no?
Tancam i començam.
Exacte. Així que convocatòria oberta per demà i demà passat, per si hi ha persones que tenen ganes d'unir-se en el grup de Moments a Cor. Què els hi diries? Què fa d'especial? Jo us he vist en diferents ocasions, recomano a tothom que no hagi estat en un concert de Moments a Cor, tant sigui en format reduït com en format gran. L'emoció que et despreneu als músics dalt de l'escenari, que ens arriba als que som al costat o baix de l'escenari, és espectacular.
Jo crec que hi ha 2 components. Un és l'estil gospel, que té molta energia, molt de poder. És difícil d'explicar fins que no hi ets dins. I l'altre també és compartir amb tanta gent pues, aquest vincle de sa música i descompartir, que sempre ho fa especial.
Clar, no només és cantar aquesta part de sa coral, sinó que, a més, aquesta energia del gospel amb aquestes músiques que tenen tanta potència, hi ha també molt moviment, és una coral que es mou. Nelsa, com a directora, es mou moltíssim, l'energia de Nelsa.
També hi ha el moviment corporal, i que tant. Sempre ajuda a cantar, i, bueno, tothom sempre diu, vos ho passau superbé. També hem de dir que hi ha una feina darrere, però sí. Vull dir, la finalitat és passar-ho bé, perquè al final és una cosa que fem per gust.
I a més teniu músics també en directe.
Sí, tenim 4 músics excepcionals per jo, i enguany aquesta temporada que preparam us agradaria créixer en nombre de músics, perquè, bueno, el gospel és una música molt rica instrumentalment, i, bueno, aquesta és la nostra idea inicial, després ja ho veurem.
una referent a la música gospel aquí a Menorca, i a més, moments a cor en tota la bona feina que feis i el resultat que es veu a l'escenari, perquè la qualitat dels cantaires, dels músics i de tota la coral és espectacular. En sortiu molt també des de Menorca cap a fora. Contens un poquet totes les experiències més internacionals que teniu per posar el grup de gospel menorquí dins l'escenari de gospel internacional, que aneu més enllà de Silla.
Bueno, ho intentem. És difícil sempre moure grup, però bueno, sempre convidam artistes internacionals per nosaltres aprendre. També van tenir una oportunitat d'anar a Manchester a compartir amb gent de cors de tota Europa, i bueno, intentam sempre veure de grans artistes. I també m'agradaria posar en valor els coristes que tenim aquí, que estic super agraïda de com canten, de com ho donen tot, i la veritat que per jo és un privilegi tenir aquest grup.
Perquè són cantaires que, supos que 100 persones, cadascú arriba d'un lloc diferent. N'hi ha que segurament són cantants o van començar a experimentar amb el cant, i d'altres que han començat a experimentar dins de moments a cor.
Exacte. Tenim de tot. Tenim mestres de música, tenim gent que mai havia cantat, però amb sa feina i sobretot amb l'actitud s'arriba molt en fora. I, bueno, això és un exemple d'unió també, d'ensenyar uns amb els altres, de compartir, i si se fa bona feina se pot anar bastant en fora.
A més de els assajos amb Nelsa com a directora, els moments que us trobau des de moments d'acords per assajar, rebeu aquests artistes de gospel internacional que, a més de fer un concert, que és una experiència que feis un cop l'any dins el Teatre Principal de Mont, és de fer un concert amb algun artista de renom internacional del món del gospel, també feis classes amb aquestes persones que us donen i us ensenyen noves tècniques i que fan que sigui possible allò de tothom pot cantar.
Exacte. Jo sempre dic que tothom sap cantar, a més. Hi ha gent que no s'ho creu, però és bé. Perquè si tu agafes el telèfon i reconeixes una veu, tens oïda musical, cadascú en el seu nivell, però en tens. I amb aquests artistes, la veritat que és un autorregal que ens fem cada any per intentar veure, tenir alguns coneixements nous i compartir experiències amb ells.
Per exemple, qui va ser la darrera artista que va venir a l'experiència de gospel d'aquesta temporada que esteu tancant ara?
Pues la darrera artista va ser Anna Lorin Keito, que és una cantant de Londres, molt reconeguda allà, i que té una veu impressionant.
I ja teniu mirada de qui pot ser el pròxim o encara és prest?
Ho tenim en marxa, però no està tancat.
Encara
però
no es pot dir.
Creiem que serà més d'una persona.
Més d'una persona, sí. Bueno, una bona pista. Mira, per aquí el nostre tècnic, en Jordi Fàbregas, també està dins del Moments d'Acord, així que molta gent forma part d'aquesta experiència, i avui us gaudirem a partir de les 8 a l'escenari de Ses Moreres. Allà mos veiem?
Allà mos veiem.
Moltes
Veniu.
Gràcies. Vindrem. Moltes gràcies, Elsa, i una forta abraçada a tots els
cantaires
de Moments d'Acord. Aquesta és la proposta del programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia, Amor, a les 8, i serà segur una bona experiència gràcies als amics de Moments d'Acord.
No tenim cap dubte. 11:56, és temps d'esport, amb una jornada molt intensa. Tens ja aquí preparat el nostre company Toni Fuster, amb un dia importantíssim, sí, respecte al mercat de fitxatges.
Així
avui
és,
acaba.
Perquè avui a les 12 del vespre se posa punt i final. Un mercat on el Real Mallorca ha fitxat ni més ni manco que 12 futbolistes entre traspassos i sessions. La darrera incorporació, la de John Donald, jugador murcià de 25 anys, central que ha estat a l'Elx aquesta darrera temporada i que arriba en qualitat de cedit fins dia 30 de juny amb opció de compra. Un jugador polivalent que pot jugar de central, pot jugar també de lateral. Anem a esperar, fins i tot de pivot, anem a esperar a veure el rendiment que pot donar aquesta nova incorporació. No serà possiblement la darrera, atenció, perquè a les pròximes hores podria arribar un migcampista del Barça Atlètic, un jove futbolista de 18 anys, Guillermo Fernández, un jugador que ha jugat amb el filial blaugrana, que ve de fer una molt bona temporada i també que en 15 anys també ja va tenir molt bones oportunitats, fins i tot ve d'aquesta època de Lamine Yamal, Era un jugador molt interessant i que el Barça el podria... Fins i tot, si al cap de arribi al Mallorca, el Barça tindria una opció aventura per tornar-lo a repescar. Més o manco una opció per escuda de Jan Virgili, una cosa semblant per l'estil. Per altra banda, no només seran aquestes entrades, també podria haver sortides, pendent de David López, de Luis Orejuela, possibles sessions, mateixa situació per Dani Luna, cas a part d'Antonio Sánchez, que si bé ha gaudit de pocs minuts aquesta temporada, l'entrenador Luis García Fernández desitja que se quedi a la plantilla. Bona'm, fins a les 12 del vespre ja tens i Xisco Ribas, avui el nostre company, estarà molt pendent de tot
pot
el que passi.
Pot haver sorpreses, ho has dit, fins a les 12 del vespre ja tens. Podria haver sorpreses, perquè no seria la primera vegada, no?, que de sobte hi ha canvis o que de sobte hi ha un nou nom que apareix a les llistes i que no se comptava amb ell,
sí,
podria
però...
ser. Hem de tenir en compte que ara mateix un Mallorca ferma, fort, és determinant per poder fer una temporada bona.
Sí, sí, per això el Mallorca ha reforçat en 12 jugadors, la possibilitat que arribi a aquest 13. Fins i tot no se descarta que pugui haver una molt bona oportunitat també, un davanter centre, que Luis García li fa il·lusió també tenir un nou, ja saben que ens arriba des Podones, ja el té, però no descartar amb un altre jugador. I, per altra banda, també viure en les possibles sortides, perquè nosaltres estem parlant de futbolistes que no tenen pràcticament minuts, com David López o com Orejuela, jugadors joves que podrien anar cedits, però alerta, que podria venir qualque equip interessat en qualque futbolista que ara mateix té contracte del Mallorca, primera divisió, futbol internacional, i que li fes una bona oferta i deixar es caixa del Mallorca i s'enduguessin un jugador que ara mateix és titular. O sigui, alerta, vius, perquè tot està obert.
Tu ho has dit, és un dia determinant, és un dia important. Anirem veient com evoluciona aquesta jornada de dimarts, de dia 1 de setembre. Toni Fuster, moltíssimes gràcies. Vos escoltam tot d'una.
Vinga, a la una.
Posant punt i final en aquest programa i tornant demà, això sí, a partir de les 9, amb moltíssima més informació i entreteniment. Com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. UGT denuncia una nova agressió a una treballadora de l'aeroport de Palma, sumant així una desena. Aquesta temporada, en les terminals de les Balears...